Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat. Depth over distance is all I ask of you. And I may be foolish to fall as I do. Still there's strength in the blindness you feel if you're coming to.
Cinta, 7 minuts que passen de les 4. Estem en directe al Fabricació Pròpia d'aquest dilluns 20 de novembre. I com cada 20 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Infància, un dia que ens recorda els drets dels infants, drets a l'educació, a la salut, a la protecció, sense importar quina part del món s'hagi nascut. Per valorar justament aquesta jornada, és un plaer saludar a aquesta hora uns minuts a la Laia Ruig, que és responsable de comunicació i cap de premsa d'UNICEF Catalunya. Laia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, Laia, gràcies per atendre la trucada de la Fabricació Pròpia en un dia com avui. Perquè diries que és important celebrar el Dia Mundial de la Infància?
Doncs, primer perquè és important saber i donar a conèixer que els nens i les nenes de tot el món tenen una cosa en comú, que no se sap i que no es han de conèixer, però és que tenen uns drets. Ells només pel sols fet de ser infants tenen drets. I aquests drets van néixer l'any 1989, que sembla estrany perquè no fa tant, fa 34 anys,
sí.
I es van aprovar a Nova York, el dia que es va aprovar la Convenció sobre els Drets de l'Infant, que va ser el 20 de novembre de l'any 1989, i doncs avui el que fem és commemorar que fa 34 anys la majoria de països i territoris del món es van posar d'acord i van decidir que els infants tindrien drets i que lluitarien i els defensarien. Això, però no, malauradament no passa, i per això avui en altres converses, en altres actes, el que estem dient és que evidentment és un dia important, però és un dia on ens costa una mica, sempre una mica difícil pronunciar la paraula celebrar, perquè els infants ara mateix estan vivint una situació molt dramàtica, molt complexa, molt delicada, i és un dia una mica de contrastos, perquè estem contents, perquè hem avançat molt i perquè els nens tenen drets, i estem contents perquè ho volem donar a conèixer, però també estem doncs perplexos perquè la situació és realment molt, molt difícil en molts llocs del món.
Mira, fixa't, Laia, que deixa'm preguntar-te, justament teniu molts reptes, òbviament pel que estàs dient ara mateix. Deixa'm preguntar-te per la guerra a Israel, no? Una de les grans protestes de la comunitat internacional són precisament les morts d'aquests infants a causa dels bombardejos. Quina valoració en feu des d'UNICEF?
Doncs que és una situació realment molt dramàtica. De fet, un company ens deia una cosa així com cada vegada més el que està passant a Gaza és una marca en la nostra consciència col·lectiva. És a dir, és una situació que no podem permetre ni a Gaza ni enlloc del món. No podem permetre que els infants i les seves famílies siguin objectius, que s'ataqui a hospitals, que s'ataqui a infraestructures civils, que els nostres companys no puguin fer la seva feina. És a dir, que això no es pot permetre, i de fet hem demanat reiteradament un alto al foc, demanat que no puguem accedir en el material humanitari,
que no pugui accedir, no? Que segur.
No puguem accedir als llocs, sí, on cal, i evidentment estem demanant el que et deia, no? Que els infants no poden ser un objectiu, que els nostres companys no poden ser un objectiu, que les infraestructures civils no poden ser un objectiu. Avui veiem que havien hagut d'evacuar una trentena d'infants prematurs d'un hospital que havia estat atacat, que les dones embarassades han de ser traslladades. Això no ho podem permetre, i estem demanant a tots els actors que estan treballant i que continuem fent la seva feina, i estem demanant a tots als països i les persones i els col·lectius implicats que ho puguin aturar, tot i que és una situació evidentment molt, molt difícil.
És difícil tenir una xifra de morts d'infants des d'Israel?
El que nosaltres sabem és que hi ha 1 milió d'infants afectats. Aquesta és la xifra que nosaltres ara estem donant, que hi ha 1 milió d'infants afectats. Les xifres són molt, molt volàtils i no entrem a... perquè com pots imaginar-te, les xifres Depèn d'on provinguin, poden ser diferents. Uh-huh. El que estem parlant és que és un milió de persones, un milió d'infants i les, sí, milions de nens, nens afectats.
Uh-huh. Laia, sé que és un dia important en aquest sentit. T'agraïm molt que hagis atès la trucada de fabricació pròpia, que tens el temps comptat. I per això, ja per acabar, m'agradaria doncs, justament preguntar-vos de quina manera no celebreu, sinó reflexioneu en aquest Dia Mundial de la Infància des d'UNICEF.
Doncs el que estem intentant fer és parlar amb tota la gent que tinguem al costat, els nostres contraparts i, evidentment, a tots els nostres amics, simpatitzants, socis i també les empreses aliades i tothom que treballa amb nosaltres, que faci sigui conscient de del dia que és, que parli amb els seus infants, els seus propis i els que té al seu costat, perquè els infants el primer que han de fer és poder participar, han de poder donar la seva opinió i han de ser coneixedors que tenen aquests drets que tothom en som responsables de que siguin una realitat. Això per una banda. Uh-huh. D'altra banda, el que estem fent és commemorar aquest dia amb els nostres, amb les persones d'entitats amb qui treballem durant l'any. Uh-huh. Hem estat, per exemple, al Parc del Tiridabo aquest matí amb un acte simbòlic amb 50 nens i nenes d'una escola de Barcelona. Dimecres presentem un informe sobre com ho podem fer per lluitar contra la pobresa. Estem al diari Ara, avui ha sortit un diari preciós il·lustrat per nens i nenes. A Madrid avui s'ha fet una lectura de la convenció amb personatges públics, empresaris i nens i de diverses persones. És a dir, el que estem fent és intentar posar l'accent en el que et deia, en que els nens i nenes tenen drets, i és molt important que els nens i nenes ho sàpiguin. Per nosaltres això és és el primer pas, que els nens i nenes sàpiguin que tenen aquests drets, i després, evidentment, que tothom ho sàpigui i ho expressi, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, en la seva línia d'actuació, que tothom pugui ser capaç de canviar o fer efectiva aquesta transformació, no?
I està claríssim que amb un petit gest, Laia, es fa moltíssim, en aquest sentit. Vull dir que, Laia Ruiz, moltíssimes gràcies, responsable de comunicació cap de premsa d'UNICEF a Catalunya en aquest Dia Mundial de la Infància. Gràcies, Laia.
A vosaltres, perquè, com sempre, també ens doneu veu i ens teniu presents, o sigui que gràcies per donar-nos suport, també.
Endavant amb la feina, gràcies.
Gràcies. Oh, long wait until that
long sun breaks from the arms of the Lord. I nosaltres aquí al Fabricació continuem fabricant a la tarda plegats si ja et ve de gust. Arribem al punt d'un quart de cinc ja d'aquesta tarda de dilluns. Res, marxem a publicitat breument i a la tornada avui una conversa, de fet ja el tenim a punt d'entrar, amb l'actor Jordi Ríos aquí al Fabricació Pròpia. Vinga, fins ara.
Radio Estel.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. 4 fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Radio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Radio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga. És a tu, no
conegut sobretot per les imitacions de Carles Pujol, per Johan Cruyff, Sergio Ramos, els programes de televisió a Polònia, a Cracòvia, a Jordi Ríos, el nostre... Com estàs?
Molt bé.
Què et sembla?
Això amb estic fotent?
Sí.
El cacaulat doble cacau?
Que fort, eh?
Sembla que estic fent publicitat jo, però no l'estic fent.
No, m'encanta. Te l'hem donat aquí.
M'encanta el cacaulat.
Però està molt fort. Sí, està bo. Vull dir, és cacaulat... És
sí, a mi m'agrada més... a més, hi ha un cacaulat zero.
Sí.
M'agrada el cacaulat normal, però entenc que aquest, de bon matí, després d'un concert o després de venir de festa...
Revitalitza, eh?
Sí,
fa...
sí, sí.
I mira, per...
Es nota el cacaulat.
Es nota, i està bo.
Està bo.
Jo la primera vegada que vaig fer un glob, va impactar,
sí.
De la...
Sí, 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 estic d'acord.
Estàs d'acord. Estem d'acord que el proper 3 de desembre et podrem veure al Teatre de la Passió d'Esparreguera.
Sí, sí, estem molt d'acord.
Amb Hitchcock, la comèdia.
Estem d'acord, sí, sí. Sí, sí, és una obra que teníem a Parcareta i ara l'estem intentant moure de nou i ens anem a Esparreguera el 3 de desembre.
Amb la Mònica Pérez, ara en parlarem, eh?
Clar, clar, el que vulguis.
Però
clar.
És que també avui hem de parlar, deixem parlar també de Xingoles. Mira.
Hola, soy Florentino Pérez y hoy me pilláis limpiando y ordenando. Así que hoy voy a poner a la venta algunos objetos nostálgicos de Real Madrid. Hoy estamos otra vez en Guadalajara. ¡Guadalajara! ¿Estáis tranquilos antes del clásico o el cagómetro no os deja vivir como a Joan Laporta?
Què?
Somos un club con tantos títulos.
Estaves...
Em fa gràcia,
m'agrada.
Només sentir-me. Normalment em sento i em veig i sentir-te és diferent.
És veritat.
És el que té la ràdio, també,
sí,
no?
Sí,
però...
clar.
Però sí, sí. És diferent.
I ets crític, tu, Jordi?
Soc...
Amb la teva feina?
Soc moderadament crític, soc. Jo soc del parer que un piropo... Pots parar aquest paio, per favor? És broma.
El Florentino.
És broma. La sentia de fons. No, és broma, Paula? Jo crec que un piropo no t'ha d'encegar ni una crítica t'ha d'enfonsar.
Mm.
Tu has de saber... A la meva professió has de saber quan estàs bé i quan no, crec jo.
I ara com estàs, tu?
Jo sempre estic bé. No em refereixo... puntualment quan fas una bona actuació,
sí, sí.
Quan has sigut un bolo, quan fas un personatge nou, tu has de saber quan no estàs bé. I a Xingoles, el tall aquest que m'has posat del Florentino Pérez, el Florentino és un personatge que ja feia a Cracòvia, que feia molt temps que el tinc agafat de la mà, i em sento còmode i és com una extensió més de mi.
De tu. El Xingoles, com sorgeix Xingoles? Perquè ara t'ho estava preguntant. O sigui, es pot veure per xarxes.
El Xingoles es pot veure sobretot per Instagram, a TikTok i crec que Twitter, però sobretot per Instagram, per xarxes. És l'intent de recuperar l'esperit del Cracòvia, així a grans trets.
Clar, perquè el Cracòvia, o sigui, ara és que hi ha molta gent, no sé si a veure si a l'oient li passa, però moltes vegades jo, ostres, veig Jordi Ríos de Cracòvia, dic, no, és que ja fa anys ja, quan es va deixar fer Cracòvia? Perquè fa... sembla com si ho portem dins, saps?
Sí, és veritat, és que ara ja no ho sé ni jo, no sé si són 4 o 5.
Imagina't.
Però encara em passa que hi ha gent que em diu, et veig cada setmana al Cracòvia. Clar, ara amb el YouTube i amb les xarxes i el TikTok, és que no sabeu el TikTok el que... Jo crec que encara hi ha més coses que YouTube a TikTok. I com que ho tens al mòbil i cada vegada la televisió es veu d'una manera diferent, el Cracòvia, en el fons, no ha marxat mai. Que és molt bonic, no? I hi ha gent que encara té la sensació que encara hi som. Que hi som i hi serem, però no hi estem.
Mira, em diuen, l'últim capítol, el juny del 17, del 2017.
Doncs ara he fet... Sí? Sí, sí, doncs ara he fet 5 anys.
5 anys?
Ja anava bé, ja.
Clar, sí, vosaltres sí. Us imaginàveu, Jordi, que... O sigui, l'èxit que tindria el Cracòvia quan va sortir? Perquè diria que es va... O sigui, on es va poder veure... Per tot el món. A Moscou, a Taiwan, a l'Argentina...
Tot el món.
Tot el món.
A tot el món, perquè més ens subtitulaven. Jo recordo l'estiu que em van proposar fer el Cracòvia, que en resum et venien el peix com que era un Polònia de futbol.
Sí.
Un fa la seva regla de tres. En aquesta professió no hi ha res del cert, però un fa la seva regla de tres. I pensava, si Polònia, de política, que en general, i més fa 17 anys, en general, a un target de gent no interessa gens, i als joves encara menys, i interessava i funcionava, i la mostra és que Polònia encara existeix. Imagina't si és futbol, i no hi havia, des de Força Barça no s'havia fet paròdia de futbol. I jo m'imaginava que funcionaria. El que passa que vam anar de la mà, sense saber-ho, del Barça gloriós del Guardiola.
Mirat.
I clar, tot va sumar de que es va convertir en un fenomen acollonant, un fenomen brutal.
Va ser brutal, no, viure aquell...
Sí, va ser brutal. Va ser brutal perquè, a més, es provocava una sinergia molt bèstia, perquè jo recordo que el Carles Puyol, els primers dos o tres programes, vam fer un tet-a-tet, un cara-a-cara, amb ell i jo caracteritzat d'ell. I això ens va donar una empenta...
Brutal,
molt, no? Molt bèstia, molt bèstia. I llavors es provocava una cosa curiosa, que és que amb ell li preguntaven per la queca...
Ai, l'ovella, no?
L'ovella aquella.
Sí.
Com per trencar el gel. Sí. I a mi em pregunta, bueno, com estàs de la lesió? O, bueno, dimecres guanyarem o què? I jo, sí, sí. I doncs es barrejava. Vam humanitzar els futbolistes. Això és una cosa que són molt intocables i són milionaris, però vam humanitzar el món del futbol. I la gent barrejava realitat i ficció d'una manera natural i molt agradable.
Mira, recordem un dels grans moments.
Iniesta! ¿Dorms o qué?
Uy, tío, no me hagas enfadar, que cuando me enfado tengo un pronto muy malo, ya lo sabes.
Hosti, és veritat. Fes la cara d'emprenyat. Ara de content. Hosti, és que ets divertit, punyetero.
Venga, a dormir, que són les 4.
Iniesta.
Iniesta.
És que t'he de confessar una cosa.
Tinc por.
Em fa molta por la foscor. I sense la meva ovella de peluix...
Bueno, ya que estamos de confesiones, te digo una. Pero júrame que apagarás la luz y me dejarás dormir.
Vale.
¿Seguro?
La pobla de seguro.
Bueno, pues ya verás qué secreto tengo. Apaga la luz un momento.
Hosti, Iniesta, ¿qué fas? Que tinc por.
Tú sabes que soy algo paliducho, ¿verdad?
¿Paliducho? Collons, sents com un glob de llet.
Bueno, pues fíjate bien en esto. Si hago mucha fuerza...
Es encenia.
Hòstia!
El puto gusilut.
Però si ets lo puto gusilut! I això ho pots fer tota la nit?
Pues la verdad es que sí.
Oh, que bé! Doncs dormiré abraçat a tu.
Pues mira que bien.
Clar, en aquell moment, Jordi, sou conscients d'això? O sigui, de tot el que vindria després?
No, no, perquè al final, per més...
Com es diu des de dins?
Aviam, la meva feina és molt rara, és molt rara. Sí. És curiós, és diferent. Com totes tenen les seves coses, no? Però al final és una feina. I tu estàs en un plató i sí que llegies el guió, te l'enviaven i ja reies, però després l'has d'executar i l'has de fer bé i has de fer riure i aquella cosa que hi ha una gent que s'ha currat, ho has de plasmar. Hi ha moments que no et planteges la dimensió i on t'arribarà. Tu vols que faci riure.
Sí.
I per fer riure, doncs, ha de tenir ritme, ha de ser graciós, ha de semblar l'original, etcètera, etcètera. Però aquest gag en si era molt bo. Era molt bo, perquè a més és molt absurd, és molt surrealista. A més, era l'antítesi de com és el Carles Puyol. El Carles Puyol és un tio trempat, valent, aixau pelante, i aquí tenia por perquè per la foscor. I l'Iniesta, que és blanc, quasi transparent, es converteix en un gusiluz. És molt absurd. Ara feia molt temps que no el sentia ni el veia, però segueix sent molt
difícil. És que funciona. És que continua funcionant, no?
Sí.
Que potser era també la clau, sí, no? Del que feia el Cracòvia.
Sí, jo crec que part de la clau és que no s'havia fet paròdia des de Força Barça del futbol.
Sí.
I s'havia fet amb un esglaó més, amb guions més bons, amb una caracterització brutal, amb molta talent al voltant. I clar, una cosa que és el futbol, que la gent viu amb tanta passió, que s'ho pren tot tan personal, li donàvem la volta, li treiem transcendència, li posàvem humor, i al final l'humor és la vida.
És la vida, però saps que he pensat sempre que una de les bases de l'humor pot ser aquesta acció-reacció, i potser, preguntant-ho a tu, no?, quan tots aquests esquetxos, no?, del Cracòvia, Polònia, tal, clar, allà falta, no?, la reacció del públic, o com la noteu, no? Saps?
Sí, clar.
Són aquests riures enllaunats que escoltem de fons, però a nivell de fer, de crear humor...
Clar. Sí, és bona pregunta. És la diferència del teatre, per això als actors ens agrada tant el teatre, perquè quan fas comèdia el riure no s'enganya. El riure no es fingeix. L'aplaudiment sí. Tu pots anar a veure un drama i et pots haver avorrit sobranament, però després, per respecte o per inèrcia, aplaudeixes.
Aplaudeixes.
La comèdia també pots aplaudir al final per quedar bé, però el riure no. El riure no... No, el somriure sí, però si una cosa et fa riure de bo. Per això necessites, i vivim tant el teatre. I a la televisió, quan fas humor, com molt bé dius tu, no pots riure. Els càmeres no poden riure, llavors també fas riure els teus companys, o et fan riure ells, s'han d'amagar, has de tallar moltes vegades. És el termòmetre de la comèdia. Els germans Marx, abans de fer segons quins gags, els provaven en teatre. Perquè, clar, la cosa llaunada no saps com funcionarà. I això passava molt, de que l'equip es pixava de riure.
Això passava, normalment.
Sí,
amb els... Quanta estona deu estar allà rodant, no? Perquè...
Bueno, com que és una feina, també anàvem amb el pitu al cul.
Sí. Dir,
gravàvem els divendres i els dilluns, i molts dilluns, moltes vegades el Barça... Molts Barça-Madrid es jugava el diumenge a les 9.
Sí.
És a dir, nosaltres a les 6 del matí ja estàvem a plató. I amb possibles finals de gags, amb possibles resultats, etcètera, etcètera. Però era molt agradable. Molt agradable.
I tu vas treure una relació d'amistat fins i tot amb el Carles Puyol,
sí,
no?
Sí, arrel d'aquesta trobada... Ens vam passar els telèfons, anàvem a sopar... Ell havia vingut... Ell mai havia anat al teatre. El Carles Puyol mai havia anat al teatre i va anar a veure la que...
Com que mai havia anat?
Mai havia anat al teatre. La primera vegada que Carles Puyol va al teatre,
sí,
va ser a veure la Mònica Pérez,
sí,
la de Hitchcock, l'Esparreguera,
que va 3 de desembre.
3 de desembre, que va ser... Vam ser parella durant, sí, 10 anys. I ell no havia anat mai al teatre. I la primera va ser la Mònica. Sí, sí. Vull dir, aquest nivell de relació.
De relació, de dir, vine, sí, a veure'ns,
clar,
no?
Clar, no sap el que t'estàs perdent.
I per què no havien anat, tu saps? Bueno, per
bueno,
coses de
perquè,
la vida.
Bueno, tampoc conec el fil parlant de la seva vida, però...
Tu t'has al·lucinat quan t'ho va dir, això?
Sí, 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 sí. Sí, sí, em va al·lucinar, però... Però, bueno, jo m'imagino que de petit ja havia anat a la... Jo què sé, a la Pobla, sí, igual... Clar, jo tinc un nivell cultural que tinc, no, tampoc presumeixo d'ell, no? Però a la meu poble havia vingut de Goll de Gom, o havia vingut la Trinca, o havia, sí, vingut el Rubianes, o havia vingut Tricicle.
Sí.
Saps? Venien al meu poble. A part de que la meva escola... pública i catalana, ens portaven a Barcelona a veure l'obra de Terrals, el que sigui. Però a lo millor a la Pobla no hi havia teatre, i ell va a la Masia Jove, concentradíssim, prioritari al futbol, i el teatre és com...
Potser aniria bé, això, eh?
Segur que aniria bé.
Saps?
Sí, home, clar.
De que hi hagués més cultura amb tots aquests, sí, mons que són tan tancats de, sí, futbolistes, saps?
Jo crec que ha canviat i no... Jo no ho relaciono ni ho ataco directament al futbol, perquè doncs, tens l'altre extrem, diguéssim, que és el Guardiola, que és un paio que llegeix, però no el fa més cura amb el Carles.
Ni
molt menys. Sobta, però també entenc que de petit tens altres inquietuds.
Jordi, què va passar un 23 d'abril del 1999?
El 23 23 d'abril, l'any, jo som molt dolent pels anys, però si em preguntes pel 23 d'abril...
Què et ve al cap?
Em ve al cap...
La llegenda.
L'escola Llebeig, l'escola Llebeig, que és on vaig estudiar jo i on vaig treballar després, i on es celebrava el Sant Jordi, i de sempre, històricament, el Sant Jordi, els nens i nenes escrivien un conte, hi havia un concurs literari, i en el 99 jo treballava de monitor, i els mestres i els monitors havien de fer la llegenda de Sant Jordi per tota l'escola, pel pati de l'escola, jo què sé, amb 700 persones, de tercer a vuitè, amb els tiets i tal. I dos dies abans, la directora de llavors, que és amiga meva, la Noemí Tamborero, em va dir: Jordi, que s'han emprenyat, que no els ve de gust, que no farem res, fes alguna cosa tu. I dic: què vols que faci jo? Bueno, fa aquelles coses que fas tu, que fas riure. Clar, jo havia estudiat disseny gràfic i muntava l'esplai de l'escola i era monitor d'extraescolars i dic: però què vols que els hi faci jo? Això sí, que tu ets molt graciós i molt divertit. Escolta'm...
Bueno, però, clar...
Ja, però...
Sí.
Però sóc divertit sopant i anant a berenar o... Total, que no sé què vaig fer, jo vaig escriure... Jo no me'n recordo exactament, sé que amb la Noemi li vaig comentar,
sí,
li vaig compartir, ella es descollonava. Jo estava nerviosíssim, però ja em vaig adonar que tenia un do pel riure. Jo no és que no només no ho sapigués...
Tu tenies 29 anys?
Jo tenia 29 anys, ja m'afaitava. Ho diré finament, ja m'afaitava.
Dissenyador gràfic.
Havia estudiat disseny gràfic, no, sí, no havia ni acabat.
Però estaves a l'escola.
A l'escola d'art de Vilanova, sí, sí. I jo sabia que podia fer riure, però jo no sabia que tenia la capacitat de fer riure a nens i nenes de 3 anys i avis de 80. Jo no ho sabia, perquè no ho havia fet mai. Havia fet teatre a l'escola, però a mi, igual que amb el Puyol, a mi me la rebufava. No? A mi el teatre no... No, jo sempre...
Però tu de petit ja feies imitacions.
Sí.
Jo sé que als 2 anys tu ja imitaves. Ja tenies...
Segons mons pares, ma mare diu que...
I a qui imitaves?
Bueno, feia sorolls, feia...
La sirena... Però als 2 anys?
Sí, feia la sirena de l'ambulància o...
Val.
O es veu que els explicava contes.
Sí.
Es veu que... Però jo ho tenia amagat, era com...
Era com un talent que portaves a dins, no?
Sí.
I que se't va despertar aquest 23 d'abril del,
sí,
99. I a
exacte.
I a partir d'aquí, què? Va canviar tot.
Sí, clar, allà vaig parlar amb el Sergi López, perquè portava els seus fills a l'esplai que muntava jo, i allò, jo vaig notar que, com et deia, que tenia la capacitat aquesta. I perquè a mi ja feia temps que m'ho deien. Hauries d'estudiar teatre, hauries de fer teatre. Però és com si tu diguessin... Hauries de ser model d'ungles.
Oi, m'agradaria.
Mira, veus?
Què et sembla?
Doncs mira, penja-ho a l'Instagram.
Funciona així ara, també, això? Mira, ara fem
No sé si funciona.
Funciona, no, perquè ara... Espera, tornem... Deixem aquest tema pendent, perquè ja sé que... Et mous molt bé, també, per xarxes.
Sí.
I a la pandèmia va ser de gran ajuda a moltíssima gent, Jordi.
Sí. No, l'únic és que allà vaig trobar la meva vocació.
Allà vaig veure clar que t'havies de dedicar,
sí,
allò.
Sí, vaig venir a estudiar a Barcelona, el Sergi em va recomanar una escola, estudis de teatre.
Sí.
I jo tenia 29 anys... Ma mare, que ara m'està escoltant perquè us escolta, em deia: on te vas, fill meu? Hi ha gent que fa macramé 2 dies a la setmana. On te vas tu a estudiar teatre? A Barcelona, 29 anys. Però jo el primer dia de classe vaig dir: em guanyaré la vida d'això.
Sí?
Sí.
I, de fet, vas trobar feina molt ràpid. O sigui, no vas acabar ni...
Sí,
ni els, no?
Clar, com que vaig acabar el 31...
Sí.
Jo vaig dir: jo què he de fer, càstings? No, jo vull fer teatre. Jo necessitava fer el que sabia fer. I ens vam reunir una colla de l'escola, vam jugar un teatre, vam fer una obra... Fins aquí.
I te recordes la primera obra que vas fer? Quina va ser?
Van ser uns tallers que vam fer de l'escola.
Sí.
I el Toni Albans va veure, va al·lucinar amb nosaltres i ens va produir. Ens va produir. Era Academicus, es deia. Era una cosa molt, molt divertida, molt grotesca, molt... molt clownesca, era molt guai.
I ara et deia això, de reprenent el tema aquest de les xarxes, Jordi, estem amb el Jordi Ríos, amb l'actor Jordi Ríos, perquè sí que és veritat que durant la pandèmia, ostres, les xarxes socials ens vas donar grans moments, eh? per poder passar i també com l'humor, no?, es tracta en aquests moments fotuts.
Sí, la veritat és que jo vaig descobrir TikTok, ara el tinc molt deixat, però ostres, TikTok era o és una xarxa que hosti, en aquell moment va entrar a les venes d'una manera molt bèstia. I sí, és un topicàs, però vaig veure molts missatges de gent de gent. M'acabo de venir a veure el meu pare, que s'està morint, i acabo de veure aquest vídeo i m'ha salvat el dia.
Sí.
Vull dir, així de bèstia.
És bèstia, eh?
I és molt bèstia. No acabes de veure la dimensió d'en aquell moment del que era, perquè tu també ho feies... Jo ho feia per no et diria com a teràpia, però ho feia per divertimento, perquè em venia de gust i perquè també necessitaves públic, no? Però no... Mira, amb la Mònica, un amic nostre, l'Andreu Canals, que llavors era director del Cotton House, era seu, els hospitals estaven tan a petar, que era seu de malalts amb Covid a l'hotel.
Sí.
L'hotel 5 estrelles era un luxe.
Sí.
I ens va demanar de fer... Tenia un pati interior, el típic pati interior de l'Eixample, i la Mònica i jo vam fer un bolo a plena pandèmia, amb permís de treball i amb màscares, i doncs al pati veies els balcons, gent pobreta amb màscara que sortia, que ens miraven i que nosaltres, no sé, no recordo què els hi fèiem, així un mil un gags, una història que tenim, un espectacle.
Un espectacle, no?, que també porteu, teniu...
Sí.
Amb la Mònica.
I des de la distància d'alçada, imagineu-vos, com a mínim un primer balcó, però hi havia un tercer, un quart, un sigui, un cinquè, gent al balcó, amb la cara tapada, malgrat tot, i els hi veies la cara de mira, aquests paios han vingut a fer-nos coses, saps? Vull dir, allà sí que notaves una mica el percal de la capacitat que tenim d'entretenir i de fer estonetes feliç.
I de la importància, no?, que té també aquesta feina, no?, moltes vegades, Jordi. I de fet, tu també t'hem vist com a presentador i director del Fora Límits.
Sí, senyora.
Què té el golf? Que té un cert paral·lelisme, no?, fins i tot amb la vida.
Per mi sí, per mi ho té. Perquè, a diferència d'altres esports, és un esport que no acabes mai d'aprendre. Com la vida. És a dir, jo he fet altres esports i a més d'equip, no? Aquest és individual. Però en altres esports, més o menys et defenses amb un bon tiro o amb un passing shot, o entrant al fons si ets maratonià, però amb el golf tècnicament és tan precís que sempre aprens, com la vida.
Mira, com la vida, que hi ha un tòpic, Jordi, que diuen que els actors o no mengen perquè no tenen feina o no dormen perquè en tenen massa. Però s'apropa bastant a la realitat, o no?
S'apropa bastant, sí. Sí, jo he viscut les dues coses. He viscut estar 6 mesos sense un dia de festa, 6 mesos fent televisió, fent ràdio, fent teatre, i la pandèmia, l'exemple més bèstia és la pandèmia, que no tenies alternativa laboral.
Sí.
Vull dir...
Però t'ha faltat feina, tu? O sigui, deixant de banda la pandèmia, saps aquests moments en què...
Sí, clar, la nostra feina és molt intermitent, molt intermitent.
I com ho gestiones, tu, aquesta feina? Sempre diem, preguntem aquí sempre, i els actors diuen, bueno, és que són les feines com qualsevol altra, no?, que són un ofici, però jo crec que és més inestable en aquest sentit, no?
És a dir, de moltes maneres ho gestiones. Una és acceptant que el futur no existeix. No pots donar per fet coses igual que si treballes en un banc. No pots donar per fet que sempre tindràs el mateix sou. I, per tant, has de jugar amb això, has de ser conscient d'això. Però aquests altibaixos també repercuteixen l'ego, també repercuteixen el teu estat anímic, i no et pots sentir especial perquè surts a la tele o perquè ets protagonista d'una pel·lícula, saps?
Ara que dius de sortir a la tele, que la fama també, Jordi, jo suposo que sobretot a l'època del Cracòvia, i dius que fins i tot ara t'aturen, no?
Sí, i tant.
Pel carrer. També has tingut alguna anècdota, no?, d'aquestes que et troben i que...
Sí, jo soc molt dolent amb les anècdotes perquè tinc una memòria molt capritxosa, diguéssim.
I no te'n recordes de cap, així, de què?
Me'n recordo... Jo crec que perquè la recordo sovint...
T'han arribat a dir que si eres el Puyol de debò? No,
perquè els cabells aquells són irrepetibles. Però m'han reconegut a Las Vegas, per exemple. Això m'ha passat. A Las Vegas, no al costat de Castelldefels, eh?
No.
A Nevada. A Nevada, a Las Vegas. Entrar a una botiga i un tio dir-me... Hòstia, et conec. I jo, I don't think so. I doncs jo... recordo que era una botiga de gorres. Jo estava mirant i el tio diu, hòstia, perdona, dic, però et conec i no sé de què.
No sé de què.
Dic, hòstia, no ho sé, dic... Clar, no li vaig dir que era de Vilanova i la Geltrú, però li vaig dir, I'm from Barcelona.
Yes.
I doncs el tio va començar a fer... Diu, ostres, sí. Diu, la meva nòvia és mexicana, li agrada molt el soccer, que és el futbol aquí.
Sí, d'allà.
I veu per YouTube un programa de futbol. Jo em vaig quedar... Acollonido. Vaig flipar. Es rappelle d'un cartó.
Va, Jordi, abans que marxis, et volem proposar un petit concurs.
Primer. Això vol dir que ja marxo.
No, eh?
Ja marxo, doncs.
No, però espera't, perquè ara jo crec que ve el millor de l'entrevista.
Ah.
Et vull presentar una persona.
Va, endavant.
Mira, Marta Jarque, Jordi Ríos.
Què tal?
Hola, Marta.
Ens hem vist a fora abans.
Ens hem vist a fora.
Hem fet aquí una petita... Bueno, però ara oficialment a l'antena.
Perfecte.
Llavors...
Sí que no té res a veure el Puyol, en directe.
Res a veure el Puyol.
No. Tens molt més bon cabell tu, eh?
El pentinat, segur.
Sí.
Sí, aquell cabell... Mira, el Carles és... Jo el trobo un tio guapo, eh?
Sí?
Home, sí.
Però...
Sí, és guapo.
Però si la seva parella, la...
Vanessa.
La Vanessa, que és tan estilosa, no ha pogut canviar el cabell, jo crec que no hi ha...
Que no hi haurà ningú que ho faci.
No hi ha res a fer.
Tu, tia. Escolta, et volem proposar, com dèiem, la Harquet et proposa un petit joc i es tracta d'un petit concurs, ja veuràs.
Mm.
Comencem bé, eh?
Sí, cossis.
Com dèiem, Jordi, fa un temps que amb la Mònica Pérez protagonitzes una comèdia basada en Alfred Hitchcock, el mestre del suspens. De fet, el proper 3 de desembre sereu amb aquesta obra esparreguera al Teatre de la Passió,
sí.
Si no m'equivoco. Ens consta, i també n'has parlat tu al llarg d'aquesta entrevista, que tu ets un gran expert en golf.
Sí.
En el Barça.
No.
Has imitat, ets expert imitador d'un jugador del Barça.
Sí, sí.
Però ho saps tot de Hitchcock?
Carai.
Mira, et anava a dir, quan has dit el mestre del suspens, dic, mira, quan jo feia EGB també era el mestre del suspens.
És una cosa que teniu en comú, Hitchcock i tu. Avui volem posar a prova tot el que saps del que per alguns va ser el millor director de cinema de la història i, per això, Jordi, et presentem Alfred Hitchcock. Aprova't.
No t'ha acabat de sortir, eh?
Alfred, ara sí.
Aviam. Torna-hi, va.
Alfred Hitchcock.
Sí.
Hitchcock. Aprovat o suspens?
Molt bona, m'agrada.
Farem una sèrie de preguntes.
Endavant, val? Quina pressió.
És, molt nerviós, és normal, perquè segurament, a més, Alfred Hitchcock ens estigui escoltant.
Per segur. Tant,
és molt probable. Si et sembla, comencem per la pel·lícula de Hitchcock d'Entre Temps, que és Rebecca.
Comencem malament.
Rebeca, parlo de Rebeca d'Entretemps.
Semana Rebequeta.
Molt bona.
Que ara
bona.
Ja no es porten, perquè ara ja o fa molta calor o fa molt fred, la Rebeca ja ha passat a la història.
Jo tinc de Rebequetes, però bueno.
Ah,
doncs mira, potser això t'ajuda a respondre correctament la...
És tipus test?
No, és diferent, no. És diferent.
O la saps o no la saps, eh?
Estàs patint.
Exacte,
ara,
o aproves o suspens. Ah? Això, sí, això va així.
És veritat, t'ho diu.
Rebeca va ser la primera pel·lícula de Hitchcock, gravada a Hollywood. És la primera que ell gravava als estudis. Sí. Parlem de l'any 1942, un clàssic que barreja el thriller, el suspens i el romanticisme.
Sí, això ho té.
La romàntica. Jo ara et faré 3 afirmacions, Jordi, i tu m'has de dir la que és mentida.
Vale.
D'acord?
Vale.
I aquesta serà una mica la dinàmica de tot aquest joc. Divertidíssim. Primera. Rebeca es va gravar en blanc i negre. La segona és que Rebeca va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula. I la tercera és que la primera gossa del Hitchcock es deia Rebecca.
Hi ha una que és mentida.
Hi ha una que és mentida. Jo te n'he dit tres i d'aquestes una no és veritat.
La segona.
Carai.
Doncs no. Hitchcock tenia dos gossets, eren el Geoffrey i la Stanley. Però no tenia cap gosseta que es digués Rebecca.
Bueno, a veure, pobreta. Era complicada.
Perquè ja s'ha costat molt, eh?
I m'estàs dient que va guanyar pel·lícula a l'Òscar millor pel·lícula?
Sí.
Però l'Òscar millor pel·lícula no la recull el director?
O la productora.
Mm.
No?
Clar, perquè ell no va guanyar cap Òscar.
Clar, veus?
Aquí és el meu dubte.
Perdó, però és que la meva mare, saps com li diu a Hitchcock?
Sí.
Això costa molt de dir, eh? Molt,
eh?
Sí.
Què hi passa amb Hitchcock, la comèdia? O sigui, realment, l'obra que feu amb la Mònica.
Home, hauríeu de venir.
3 de desembre.
Hauríeu de venir. Però és molt original, és una història que ha escrit la Mònica, i és que se m'apareix a Hitchcock. Jo treballo en un cine. Quan la gent entra als teatres, allà on anem, és un cinema, vale? I jo sóc l'acomodador, jo treballo al cinema. I se m'apareix Alfred Hitchcock. I Hitchcock em diu que em presenti el concurs de curs de suspens.
Veus?
Vale? I llavors, amb la meva nòvia, fem un curtmetratge, i com que ella és bastant petosa, ens surt bastant malament, i la funció és com ens preparem, com ho rodem, i
fins aquí, que la vagin a veure. 3 de desembre.
Aquí. Bueno, de moment 0 de 3.
Sí, però no.
Sí que és veritat que amb aquesta informació extra, que això als exàmens ho feies, que a vegades potser no sabies la resposta i proposaves una cosa, mig punt, et donem mig punt.
És veritat, és veritat.
Val? Per tant, de moment no te n'aniràs amb les butxaques buides. De moment, mig punt.
Guai.
Anem a la segona pregunta, perquè del 1942 viatgem ara fins al 1962 amb un segon clàssic de Hitchcock que la Mercè encara no ha sigut capaç de veure.
Impossible.
I és Els ocells.
Impossible. Fa molta
por. Fa pànic els ocells.
I fa moltíssima por.
Sí.
Per tant, ell entenc que aquesta tampoc la sabrà. O potser us podeu ajudar entre els dos.
Jo l'ajudo, sí.
Va, pel·lícula basada en un relat de l'escriptora Daphne du Maurier i considerada també una de les obres mestres absolutes de Hitchcock, amb una sèrie d'ocells enfurismats com a protagonistes absoluts. Jordi, repetim dinàmica. Quina d'aquestes afirmacions sobre els ocells és mentida? La primera és que la sogra de Hitchcock, Jessica Tandy, és la protagonista del pòster de la pel·li. La segona és que a la pel·lícula hi fan un cameo els dos gossets de Hitchcock, que són el Geoffrey i l'Stanley, que n'hem parlat abans.
Això ho tenim de la primera.
Això és veritat.
I la tercera és que cap dels ocells que apareix a la pel·lícula és real.
Hi ha ocells reals?
Hi ha ocells reals?
Hi ha ocells
ara?
Reals, segur, 100%.
Sí.
A mi em sona la imatge del Hitchcock sortint de la botiga d'ocells. Ara m'has fet dubtar.
Jo també.
Veus?
Perquè potser surt amb una gàbia, amb un ocell.
Però jo et dic que cap dels ocells de la pel·lícula és real. Complicat, eh?
Home, sí, i ara fem? Tu quina creus?
I el pòster?
El pòster de la pel·lícula i surt Jessica Tandy, que és la sogra de Hitchcock.
Ah, no, això és mentida.
Doncs tu dius que la primera és la que és mentida, eh? Doncs és que...
Perdona. Però bé,
no.
Però sí, i llavors quina és?
Cap dels ocells que apareix a la pel·lícula és real. Això és mentida. Tots són reals, els ocells.
Clar,
de fet, n'hi ha 3.200.
Ah, és que no t'hem entès. Clar,
clar, és que la pregunta és molt tramposa, eh?
Ho ha dit bé ella, jo crec. Clar que li hem de donar...
No.
Cap dels ocells és real.
Clar.
Perquè tots són reals.
Però clar, perquè ell ha dit... O sigui, el Jordi ha dit que sí, eren reals.
No, però ell ha dit...
Aquí no en sortim, eh?
No, però és que la sogra apareix al pòster de la pel·li. Això
sí,
és veritat?
Sí, però la
primera... Tippi Hedren és sogra del Hitchcock.
La Tippi Hedren.
No, perquè surt una il·lustració on surt la que surt, la dona que surt al pòster és
la sogra
Jessica
real.
Tandy, que és la sogra de Hitchcock.
La Tippi Hedren és la mare de la Melanie Griffith, no?
La exsogra de l'Antonio
Banderas. Exsogra d'Antonio Banderas, correcte. Tornem a estar aquí.
Bueno,
però jo li donaria per bona, eh? Perquè ella ha dit que sí, que els ocells...
Bueno, aviam, el concurs també és d'ella, eh? Vull dir...
És veritat.
No, però aquí la directa de la que mana és ella, eh?
No, però jo poso el teu costat, Jordi.
Bueno, fem un punt i mig.
No, a veure, perquè la gent ha d'anar a veure l'obra.
Mig
punt. Doncs amb això, mig d'ara i mig davant ja en tens un.
Va.
És com si n'haguessis, d'aquestes dues que t'he fet, com si n'haguessis encertat un.
Va,
tercera i última pregunta d'aquest Alfred Hitchcock aprovat o suspens. Estàs a punt, concentrat?
No.
Va, doncs acabem amb el clàssic dels clàssics, que és Psicosi. Pel·lícula del 1960, famosa especialment, ja ho sabeu, per la mítica escena de la dutxa amb Janet Leigh en el paper de Marion Crane. Una pel·lícula que té la culpa de que els que tenim cortina al bany mai ens puguem dutxar tranquils. Això és així, sí, és sempre pateixes. Seguim, mateixa dinàmica. Quina d'aquestes afirmacions, Jordi, és mentida, val? La primera, Hitchcock va prohibir entrar al públic al cine una vegada hagués començat la peli, que això a vegades et passa, que ha començat l'espectacle.
Entrar.
Una vegada començava la peli, ell deia, no, aquí no entra, aquí no pot entrar ningú. Aquesta és la primera afirmació. La segona és que, per augmentar el realisme de l'escena, Hitchcock va prohibir a Janet Leigh dutxar-se durant totes les setmanes de rodatge. Això pot ser veritat o mentida. Recordem, tu m'has de dir la que creus que és mentida. Sí. I la tercera és que a la pel·li hi apareix el primer vàter de la història del cinema. Aquesta és la tercera possible afirmació.
Hòstia, que difícil.
És que li ho ha posat difícil, la Harky, jo trobo, eh?
A mi em sonava molt que no deixava sortir a ningú de la sala.
Doncs no diguis aquesta. No diguis que...
A mi ajuda, no, tu has dit al revés, eh? Que no deixava entrar.
Sí, que no deixava entrar.
Sí.
Però igualment em sembla que no van per aquí.
Harky, és que...
Lo del vàter, ni idea. Ni idea. Però sí que és cert que, així com grosso modo, no tinc cap imatge de vàters del cine negre, és veritat.
És que jo tampoc.
Però és punyetera, és molt bona, aquesta.
Sí, és bona, Harky.
I l'altra era que no va deixar dutxar...
A la protagonista, la Janet Leigh, durant totes les setmanes de rodatge.
Era un cabró.
Sí.
Però potser no tant, eh? Potser això s'exagerarà.
Oh, però...
M'entens què et vull dir?
Sí, et seguim.
No, t'entén perfectament.
Et seguim ara mateix.
Doncs diem-lo al lavabo.
Però que no m'has entès al final. No ens hem acabat d'entendre.
No vindré més, eh? Us aviso.
Sí, nosaltres remàvem molt a favor, volíem que guanyessis.
Bueno, doncs no s'ha notat.
Però escolta una cosa.
A veure.
Però, a favor del Jordi diré, aquest aclariment que diu la sang de l'escena de la dutxera de crema de xocolata, de què serveix?
No, perquè jo...
Però
diria...
aquesta no l'has dit.
No, però jo et diria... Clar, jo em pensava que tu haguessis dit que això de la dutxa, que és mentida, que no el deixés dutxar durant les 3 setmanes. Perquè és veritat, sí que la va deixar dutxar. La Janet Leigh anava ben polida al set de... Jo t'hagués dit... Però relacionat amb la dutxa, crida l'atenció que la sang, precisament, d'aquella escena de la dutxa...
Sí, clar, perquè era en blanc i negre. Perquè era en blanc i negre.
Ens ha sortit el tiro, però super per la culata, per cert.
Clar, perquè la pell era en blanc i negre i el...
Sort que tenim cacaulat.
Bueno, no, que eren ganivets.
Perquè marxi content el Jordi.
Pues mira, és un link, perquè va fer servir xocolata per la dutxa.
Veus?
I el Jordi ja ens ha dit que no tu... Mira, perquè quan...
Però al final, quina era la mentida? Ni això m'he enterat. Quina era?
La que no la deixava dutxar. Això és mentida. Això m'ho he inventat, realment.
Saps què em passa?
Dolent, però no tant.
Que ara... És que em costa de mentir que el meu subconscient va buscant la veritat. I
llavors
em confon.
Però escolta, jo m'he quedat res amb un punt, Jordi, que deies... Ui, ens estan ja dient, va, tira, però deixa'm preguntar-te això. Però tu el Barça t'agrada o no? Vull dir, perquè quan la Harket no t'agradava especialment, eh?
Jo soc culer,
val,
però el futbol el trobo...
Avorrit.
Dels esports més avorrits, sí? Que jo, sí. Sí.
Doncs jugues a golf, eh?
Però no l'has provat? Tu has provat a jugar a golf?
Sí, alguna vegada.
Bueno, el golf és caixa o faixa. Però el futbol, veure-ho... És a dir, un esport que la gràcia són els gols i que hi ha vegades queda 0-0, o que no guanya el millor,
sí,
o que l'àrbit decideix que aquest és més o l'altre, a mi no m'interessa. Que passa que sóc culer, i aquesta cosa de més que un club, i aquesta rivalitat amb el Madrid, etc. Això en la seva època em posava, ara...
Ara ja estàs, però ja no.
Ara estem en hores baixes, no.
Ai, Jordi Ríos, moltes gràcies per haver vingut, eh?
Coi, gràcies a vosaltres per invitar-me.
No, anava a dir, que ja només Jordi Ríos ha entrat per la porta i ja l'Esther li ha donat croissants, ara el cacaulat, això és...
No, això és Hollywood.
Això és Hollywood.
I et vaig dir una cosa.
Què?
Poques vegades,
sí,
m'entrevisten mirant els ulls.
Mira.
Perquè normal, i més en ràdio, quan graves i tens coses a fer,
sí,
fas la pregunta, baixes mirada... Llegeix la baixa mirada i tires la segona. És molt difícil que et mirin.
Nosaltres et mirem sempre. Mira.
El mirem i l'admirem.
Ui, és que això no podem dir.
Vinga, va,
Jordi.
La setmana que ve torno.
3 de desembre, eh? Teatre La Passió Esparreguera. Hitchcock, la comèdia. El costat de Mònica Pérez. En Jordi Ríos. Gràcies.
A vosaltres.
Ui, 4 minuts, Jarque.
Com passa el temps.
Que hem rigut, amb el Jordi Ríos.
Deixa'm dir que he de reformular una mica l'estructura del concurs.
Sí.
Perquè em sembla que no... Jo ho vaig entendre molt bé, però aquí em sembla que no va quedar clar
que
una mica les premisses.
Sí. Bueno, no passa res. Mira, va, que arribem al punt de les 5 de la tarda i us hem de fer una recomanació. Saps què farem? Mira. Treu l'agenda, Paula Moreno. Jo no sé com teniu les agendes ara fins al 21 de desembre, que és comença l'hivern.
Fins al 21 de desembre.
Val?
Bé.
Sí? A tapeït, no? Com ho teniu, Paula?
No ho sé, la Paula, però...
Diu ple.
Ple. Els caps de setmana bastant a tapeït.
No, ja m'ho deixes bé. En safata m'ho deixes. Ple, ja veuràs, perquè tenim una activitat, una experiència, que no els podràs dir que no. Què, Jarque, quin dia quedem amb la Paula per portar-la a Montserrat?
Que ens ho digui ella.
Va, doncs ara quedarem amb la Paula, però sí. Que condueixi ella, que condueix molt bé, ens porta fins a on?
Però que no begui Monster, eh? Això fora, eh?
No.
No ho facis, Paula.
Va,
no,
ens porti Monistrol.
Sí, home, mira, aquesta tardor el pla és visitar Montserrat i, mira, les tres, perquè jo, Mercè, t'he convidat a tu, però ajuntem també la Paula que vingui al grup.
Lleig, perquè es teníem a la Paula al davant i no li hem ofert.
Exacte. I, doncs, això el que proposem és endinsar-nos a un dels llocs més emblemàtics de tot Catalunya. Què et sembla?
Doncs em sembla perfecte, perquè hi ha el Cremallera, que jo hi he pujat alguna vegada i pensava... Jo que, mira, ara que parlàvem de Hitchcock. Que hi ha la pel·lícula mítica Vertigen.
Sí,
saps?
Ui.
Vertigo. Ui, doncs no fa Vertigo, no?
No, això no, va, recordem, eh?
Oh,
els que vulgueu visitar a Montserrat, ja sabeu que podeu aparcar gratuïtament a Monistrol i des d'allà viatjar amb Cremallera, aquesta via verda, per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per energia solar, que no fa gens de vèrtic, Mercè, treu-ho del cap.
Res.
És, a més, accessible, amb vidres panoràmics, perquè l'experiència, doncs, a Montserrat comenci precisament en aquest viatge. Una gran oportunitat per descobrir el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan, Mercè, i el segon, que és el de la Santa Cova. Per tant, Mercè, Paula, ja ho sabeu, molt per fer, molt per veure, molt per viure...
Molt Montserrat. No ens acaba de quedar bé, eh?
Vols que ho tornem a fer?
Sí, va. Tornem-ho a fer, va.
Molt per fer, molt...
Espera, que la música estava molt alta.
Tu m'ho diràs.
Ara, vinga.
Ara? Vinga. Molt per fer, sí. Molt per veure, molt per viure...
I molt Montserrat.
Ara, molt bé. Jo portaré els entrepans, eh? Si ara, voleu.
Sí?
Jo els entrepans.
Va, la Paula, la beguda. Aigua, eh? Va. Va, que arribem al punt de les 5, ens posem al dia amb els principals titulars i després la tornada amb Pau Gascó i Jaume Borja avui repassant OT. Vinga, fins ara.